Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
La Direcció General de la Policia Nacional ha decidit imposar la sanció mínima a la comissària en cap responsable d'aquestes paraules que molts de vosaltres recordareu.
Que me acuerdo mis hijos con redes sociales diciendo, mamá, ¿qué hace la policía en Cataluña, no? O sea, hubo 48 horas que parecía que la Policía Nacional se había transformado, ¿no? Y de repente maltrataba, violaba y no sé qué cosas hacía más. Que ya les gustaría algunas, que les violara alguno y...
Ja voldrien algunes que les violés un antiavalots i els riures de després francament terrorífics dels seus companys. Finalment, l'expedient obert a Estíbaliz Palma es tancarà amb 5 dies de suspensió de sou i feina. Només 5 dies, o el que és el mateix, la pena mínima que contempla la normativa del Ministeri de l'Interior, en aquests casos per, segons apunta el propi departament, haver infringit els deures i obligacions inherents al càrrec o funció policial de forma greu i manifesta. Una gravetat manifesta que soluciona amb una sanció mínima. No m'estranya que encara riguin. Acord entre el govern i Bildu per pujar un 15% les pensions de viudetat, invalidesa i orfandat. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El compromís suposarà un increment d'entre 60 i 100 euros al mes per les pensions més baixes.
Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'any 2008, abans de la crisi financera.
Per primer cop en 13 anys s'ha baixat dels 350.000 aturats i al conjunt d'Espanya, on més ha baixat l'atur és a les Balears i a les Canàries.
I a Catalunya la Generalitat està acabant d'ultimar els detalls del nou impost als creuers amb el que vol gravar la seva contaminació.
Es presentarà a finals de juny i s'ampliarà i s'aplicarà de forma progressiva en funció dels nivells de contaminació que generin.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
En una hora, el Girona comença el camí cap a l'ascens a primera divisió, s'enfronta a l'Eibar en l'anada de les semifinals del play-off.
És el tercer any consecutiu que els gironins disputen un play-off d'ascens a primera. Més de 9.000 persones assistiran aquesta tarda a Montilivi per animar l'equip que confia en passar l'eliminatòria.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua embarcat per la calor i pel sol arreu del país, tot i que avui tenim una mica més de núvols cap a la costa a causa dels vents més humits que bufen de mar cap a terra i que, per una banda, fan que augmenti també la sensació de xafogor a la costa. Núvols, però, que no donaran cap mena de precipitació. També estan creixent des de fa unes hores en núvols cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda seran més gruixuts en aquesta zona, però en principi no haurien d'arribar a donar precipitacions. I les temperatures altes més que no pas les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior, màximes de 30-35 graus. A la costa, valors entre els 26 i els 28, aproximadament. Previsió per demà, doncs un temps molt semblant al d'avui. Més sol que no pas avui, perquè demà els núvols de la costa seran menys importants i a la tarda els núvols del Pirineu tampoc creixeran tant com avui. De precipitacions demà tampoc en donaran, les temperatures estables ja no pujaran més, però de cara als propers dies continuarem parlant de calor pràcticament de ple estiu, especialment a l'interior, amb aquestes màximes que continuaran situant-se entre els 30 i els 35 graus.
Acord entre el govern i Bildu per pujar un 15% les pensions de viudedat, invalidesa i orfandat. El compromís suposarà un increment d'entre 60 i 100 euros al mes per les pensions més baixes.
I a canvi d'aquest acord, l'Esquerra Basca assegura que el govern de Pedro Sánchez s'ha compromès a no tocar els diners de la Seguretat Social per pagar el nou fons públic de pensions. Per la seva banda, Bildu s'abstindrà en la votació i permetrà que s'aprovi un nou sistema públic de pensions que les ha de blindar i n'ha de garantir la seva sostenibilitat. L'acord s'inclourà en el decret de pròrroga de les mesures contra la crisi provocada per la guerra a Ucraïna.
Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'any 2008, abans de la crisi financera. Per primer cop en 13 anys s'ha baixat dels 350.000 aturats i el conjunt d'Espanya on més ha baixat l'atur l'últim any és a les Balears i a les Canàries.
A Catalunya 16.771 persones han trobat feina aquest mes de maig i ja consten menys de 348.000 persones a les llistes de l'atur. Durant el mes de maig s'han signat 250 57.000 contractes a Catalunya, dels quals el 47% han estat indefinits. En comparació amb l'any passat, Catalunya ha reduït l'atur en 133.800 persones, cosa que representa un descens del 27,7%. La dada també és força positiva al conjunt de l'Estat, perquè el nombre d'aturats baixa dels 3 milions per primer cop en 14 anys.
El govern ha celebrat les dades publicades pel Ministeri de Treball i ha qualificat d'històrica i de rècord la xifra de reducció de l'atur d'aquest mes de maig.
El secretari general de Treball, Enric Vinaixa, ha remarcat que es tracta d'un resultat molt positiu, però avisa que caldrà esperar un any per veure el grau de consolidació dels nous contractes indefinits.
De la mateixa manera ho ha fet Pimec, tot i que ha demanat un optimisme responsable.
El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, ha qualificat d'històriques les xifres, però ha apuntat que cal mirar-les sense excessives eufòries.
Aquesta fita rellevant de situar-nos per sota de les 348.000 persones d'atur registrat a Catalunya no ennuvolin els reptes majúsculs que tenim al davant, perquè de res serviria que no seguíssim progressant, que no acceleréssim la recuperació i que no prenguéssim les decisions més importants que hem de prendre.
La patronal recalca que encara és d'hora per atribuir l'augment de la contractació indefinida a la reforma laboral.
L'Euríbor ha pujat un 0,28% aquest mes de maig en comparació amb les dades de fa un any. Després d'anys per sota del zero, el Banc d'Espanya remarca que el principal índex de referència de les hipoteques fa dos mesos seguits que puja.
I és un element a tenir en compte pels qui tenen una hipoteca variable perquè pot incrementar-se l'import anualment. Ho ha explicat l'economista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lledós, al matí a Ràdio Estel.
Que als bancs els interessarà, quan canvien les condicions i es normalitza la política monetària, és cada vegada fer encara més variables, perquè quan l'expectativa és de pujar de tipus d'interès, el que no es vol arriscar el banc és a fixar un tipus d'interès fix en una hipoteca a 20 o 30 anys amb aquesta incertesa. Si el mercat va a l'alça, jo vull que sigui variable. I la manera de convèncer és pujar molt els tipus d'interès.
L'economista també ha recomanat a les persones que hagin de firmar un crèdit per a la hipoteca que el millor és calcular-lo a llarg termini, però si el producte bancari és fix, proposa marcar un horitzó de 30 anys que no s'allunyi del 2% o com a màxim d'un 3%.
I us ho explicàvem en titulars, la Generalitat està acabant d'ultimar els detalls del nou impost als creuers amb el que vol gravar la seva contaminació a Catalunya. Es presentarà a finals de juny i s'aplicarà de forma progressiva en funció dels nivells de contaminació que generen.
Segons Abans de Nació Digital, la intenció del govern és que aquest instrument fiscal no actuï només com una taxa, sinó que tingui capacitat de transformar el model d'activitat dels grans vaixells. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que comparteixen la preocupació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la massificació dels creuers.
És obvi que l'activitat turística genera externalitats positives per la ciutat, però també de negatives. Hem de minimitzar aquestes externalitats negatives i, per tant, estem treballant intensament des de la Generalitat de Catalunya, d'una banda, amb reduir les emissions d'efecte hivernacle. En aquest sentit, doncs, és un compromís, és un repte que compartim amb la ciutat de Barcelona.
Tot plegat després que aquest migdia la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hagin acordat crear una taula de treball per estudiar la regulació de creuers i el seu impacte turístic i ambiental. En els darrers dies, Colau, precisament, ha defensat en diverses ocasions limitar el nombre de creuers a la ciutat de Barcelona i ha citat com a referent el cas de les Balears.
La Cambra de Comerç de Barcelona critica que el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya és una dinàmica que es repeteix any rere any.
La seva directora, Alicia Casart, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que les explicacions que ha donat el govern espanyol són del tot insuficients.
No són satisfactòries ni pel contingut ni tampoc per la forma. És a dir, respondre a unes ràtios tan baixos d'execució real no es fa amb una frase, no es fa amb una declaració davant càmera durant 10 segons. S'ha de fer parlant de projectes específics.
Casart també ha especificat que Catalunya és una comunitat autònoma amb una gran exigència per la seva pròpia activitat econòmica, industrial i comercial, perquè demanda millores d'infraestructures i un gran volum d'inversió.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, hagi titllat d'apartheid lingüístic la nova llei que volen aprovar el Parlament per blindar el català a l'escola...
Es evidente que ese pacto del PSC y del independentismo catalán es un pacto, cada uno dice lo que quiere, pero en el fondo lo que hay es un apartheid lingüístico de los niños y de las niñas catalanas en las que no parece ser, no pueden tener conocimiento del castellano en las aulas, ¿no?
Ara, PSC, Esquerra, Junts i Comuns lamenten que l'aposta de Feijóo sigui mantenir la confrontació amb Catalunya, com ja havien fet els anteriors presidents del partit.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat de gravíssimes les paraules del president Feijóo i l'ha convidat a visitar una escola perquè pugui comprovar de primera mà que és fals el que ha dit.
és gravíssim i, per tant, sí que com a alcaldessa de la capital de Catalunya el que primer faria és convidar el senyor Feijó, convida el senyor Feijó que vingui a Barcelona i visiti una de les escoles, la que vulgui. A l'atzar la pot triar qualsevol de les escoles magnífiques que tenim a la ciutat de Barcelona i comprovarà que el que ha dit és una barbaritat i una falsedat.
Mentre que la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, lamenta que es faci servir el català com a arma electoral.
I a l'escola no hi ha problemes amb la llengua, els estan generant els partits polítics. I aquesta, això és el que no pot ser, que el català acabi sent una arma llancívola entre partits per aconseguir vots. Exacte, que el senyor Feijó hauria de ser una mica més responsable i que justament ve d'una terra on hi ha dues llengües oficials.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que va analitzar amb el dolor i les morts que va comportar l'apartheid és una baixesa política i moral inadmissible. Un nou atac a Catalunya afegeix per guanyar 4 vots.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha apuntat que el català ha de ser com la religió, una eina de cohesió social. Ciuró també ha defensat que es posi en valor la llibertat religiosa i de consciència com un dels valors constructors d'una societat forta i de progrés. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ciuró ha rebutjat les persecucions per qüestions de creença i ho ha comparat amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% del castellà a les aules. En el seu discurs al primer Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència aquest matí, la consellera ha assenyalat que la llengua i la religió són una eina de cohesió social.
Una llengua ha de ser també, igual que la religió, una eina de cohesió social i una eina d'evolució en tots els camps de la vida. Si una llengua se l'exclou d'un dels camps, ja sigui cultural, ja sigui científic, ja sigui social, ja sigui jurídic, aquesta llengua perilla.
En declaracions a Ràdio Estel, la consellera espera que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries resolgui que el projecte de llei que volen aprovar Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns no és inconstitucional i pugui finalment aprovar-se.
Espero que sigui un posicionament al màxim de majoritari possible, si pot ser unànim, en defensa del dret fonamental a la llengua, perquè les llengües són eines també de cohesió, eines de progrés, i mai una llengua pot ser una amenaça. Al contrari, s'han de protegir i s'han de preservar, perquè cada vegada que mora una llengua, mora una determinada concepció del món. Per tant, això no ens ho podem permetre.
En aquest congrés, avui i demà, organitzat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, hi participen persones dels 5 continents i servirà per evidenciar com es pateix la persecució a causa de creences religioses i llibertat de consciència. A més, els organitzadors volen abordar aquest dret fonamental per garantir-lo.
Gràcies, Sílvia. I només el 14% dels ciutadans demanen utilitzar el català a la justícia. Ho ha reconegut avui el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que també ha explicat que menys del 7% de les demandes es presenten en llengua catalana.
Durant una comissió de justícia a la Cambra Catalana, Barrientos ha admès el poc ús del català als jutjats, però ha dit que no només és culpa dels jutges, molts vinguts de fora de Catalunya, sinó també dels altres operadors jurídics.
Utilización del catalán en la Administración de Justicia es manifiestamente deficitaria, desde luego por parte de los jueces, lo hemos visto, pero también por el resto de profesionales que, en fin, creo que exige una mentalización general de todo el sistema de colaboración con el sistema de justicia para una utilización mayor del catalán en esas relaciones.
I els diputats de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, Quim Jubert i Ana Balsera, respectivament, li han retret el poc ús del català per part del mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la pròpia documentació que ha presentat al Parlament i a la interlocutòria sobre el 25% de castellà a l'escola, que, recordem, estava plena de faltes ortogràfiques. A més, li han demanat a Barrientos que ell mateix utilitzi més el català en les seves intervencions a la Cambra Catalana.
I encara parlant de català, les universitats han pactat que es demanarà el seu de català als professors i també el compromís que no canviaran la llengua de docència.
Això sí, la mesura s'aplicarà amb les excepcions ja previstes via decret, com per exemple els docents visitants, els emèrits o els temporals. El seu de català s'haurà de demostrar amb una acreditació que s'haurà de fer via oficial amb un certificat de la Generalitat, de la Universitat o un títol equivalent. Aquest és un dels compromisos inclosos al Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca.
Per cert, que el seguiment de la nova vaga parcial que ha convocat aquest matí el sector educatiu ha estat del menys del 2%.
Avui es tractava d'una aturada parcial entre les 8 i les 10 del matí i estaven convocats el personal docent funcionari interí i el personal laboral de centres públics. La propera i última jornada d'atur total està convocada pel pròxim 9 de juny.
I en política, aquesta nit arrenca la campanya electoral a Andalusia. Poques hores perquè comenci, analitzem amb la Judit Caselles què hi ha en joc i com els resultats poden marcar el taulell de joc de la política nacional. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
El 19 de juny, més de 6 milions i mig d'electors decidiran si la comunitat autònoma recupera el lideratge històric del PSOE o si, contràriament, premien el govern de dretes que ha tingut lloc aquesta última legislatura.
Andalusia és la pròxima parada del cicle electoral que va arrencar aquest any a Castella i Lleó i que acabarà amb la convocatòria d'eleccions generals el proper any. Les andaluses són unes eleccions clau, no només perquè és la comunitat més poblada d'Espanya, sinó també perquè solen marcar unes tendències polítiques clares que es consoliden a nivell nacional. Per això els partits les fixen en el calendari electoral com un objectiu vital i prioritari.
Comencem pels candidats. Quines són les persones que aspiren a presidir aquesta comunitat autònoma?
Hi ha moltes probabilitats que el pròxim president sigui un Juan, perquè tant el candidat del PP com el del PSOE s'ho diuen. Juanma Moreno és el del PP, l'actual president, i Juan Espada és el candidat del PSOE. També el de Ciutadans és un Juan Marín, tot i que en comptes de lluitar pel lideratge, lluita senzillament per no quedar-se fora de l'hemicicle. Tres homes i també tres dones. Macarena Olona, Vox, Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía i Inmaculada Nieto por Andalucía.
I si els sondejos no fallen de forma estrepitosa, la disjuntiva de Moreno no serà en governar, sinó si tindrà prou força per fer-ho en solitari. El seu objectiu és aconseguir la majoria absoluta per no dependre de Vox.
Durant aquests últims 4 anys ha estat president en coalició amb Ciutadans i perquè Vox va facilitar-ne la investidura. Però ara hi ha la possibilitat que el partit taronja es quedi fora de l'aritmètica parlamentària i que Vox, que va treure 12 diputats a les últimes eleccions, pugui ser decisiu perquè hi hagi un govern de dretes.
Avui, precisament, han sortit els resultats de l'enquesta del CIS i apunta, com la resta d'enquestes, a una victòria del Partit Popular.
El Partit Popular no aconseguiria la majoria absoluta i dependria de Vox per entrar al Parlament, que milloraria els resultats i podria arribar fins als 21 escons. Ciutadans, amb qui ara governa Moreno, o es quedaria igual amb 3 o fregaria la desaparició amunt.
I aquests comicis també marcaran el tauler de la política nacional amb Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo disputant-se les eleccions generals de finals de l'any vinent.
Pedro Sánchez va anunciar ahir que volia allargar 3 mesos més les mesures anticrisi, sent conscient que volia donar un impuls al PSOE a Andalusia. De fet, perdre per segona legislatura consecutiva aquest feu històric socialista li jugaria en contra a Sánchez de cara a les properes generals. El partit sempre havia presidit la comunitat de forma ininterrompuda des del 1982 fins al 2018, quan va guanyar 10 de les 11 eleccions convocades, la meitat d'elles a majoria absolutes. Per tant, perdre aquest reducte per segona vegada és una espasa de Dàmocles per als socialistes.
Gràcies, Judit.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
L'Audiència Nacional arxiva la causa contra Repsol, CaixaBank i Brufau i Fainer per la contractació de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo.
El magistrat Manuel García Castellón ha arxivat la causa que també implicava els presidents Antoni Brufau i Isidre Fainer. D'aquesta manera ha finalitzat la instrucció d'aquesta peça del cas Tàndem. Ara l'Audiència Nacional proposa jutjar Villarejo, a qui li atribueix un delicte de suborn passiu, descobriment i revelació de secrets, mentre que als directors de seguretat se'ls atribueix un delicte de suborn actiu. Per contra, García Castellón descarta jutjar els presidents d'aquestes companyies perquè es desprèn la seva manca de participació en els fets i no hi ha indicis que n'estiguessin al cas.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Olot un home de 44 anys per descarregar, emmagatzemar i compartir pornografia infantil.
El 21 de maig passat, la policia catalana va rebre un avís d'un testimoni que alertava que un home estava consumint i traficant en fotografies i vídeos de caràcter sexual on hi apareixien menors. Aleshores, els agents van descobrir que el sospitós participava activament en un xat a través del qual s'intercanviaven les imatges on hi apareixien menors fent sexe explícit. Amb tota aquesta informació, els Mossos el van detenir com a autor d'un delicte de tinença i difusió de pornografia de menors. El jutjat de guàrdia l'ha deixat en llibertat provisional, tot i que té antecedents.
Un escalador ha mort a primera hora d'aquest matí en precipitar-se d'una via ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà.
L'home, que anava acompanyat, ha caigut d'una alçada de 15 metres a l'inici de la via quan es trobava sota el pont tibetà, a prop de les roques de Cala del Molí. La l'escalador no anava lligat perquè encara no havia començat la ruta i s'estava fent una foto amb el seu acompanyant. L'home li ha caigut el casc i en un acte reflex per intentar agafar-lo ha relliscat i és quan s'ha precipitat. Els bombers han activat 5 dotacions, entre els quals grup d'actuacions especials i de la unitat subaquàtica, a més de salvament marítim, per poder-lo rescatar.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Avui Londres s'ha vestit de gala i milers de ciutadans han omplert de molt el carrer que uneix al Palau de Buckingham i Trafalgar Square. Tot per celebrar els 70 anys de regnat de la reina d'Anglaterra, un fet històric perquè fins a Elisabet II mai abans cap monarca de la corona britànica havia durat tants anys al tron.
El jubileu de platí ha arrencat amb una desfilada històrica en què hi han participat més de 1.400 soldats, 200 cavalls i 400 músics. És el primer acte d'una celebració que durarà 4 dies i que donarà 2 dies de festa als britànics que no han d'anar a treballar ni avui ni demà per commemorar les 7 dècades del regnat d'Elisabet II.
I acabem amb els esports. Carla, en menys d'una hora a les 7 de la tarda, el Girona comença la lluita cap a l'ascens de primera. S'enfronta a l'Eibar en l'anada de les semifinals dels play-off.
Més de 9.000 persones assistiran avui a Montilivi per animar un Girona que enceta el tercer play-off d'ascens a primera en dels últims 3 anys. S'enfronten a l'Eibar, un equip que va perdre l'oportunitat de l'ascens directe en l'última jornada. El tècnic Michel Sánchez sap que l'equip basc sortirà amb ganes de venjança, però tot i així creu en la motivació especial del seu equip.
Hemos dado un paso para seguir soñando y estamos con una ilusión tremenda, con una energía súper positiva y con una motivación especial. Esa atmósfera que se va a generar con la afición nos tiene que dar para no cansarnos, nos tiene que dar para seguir picando.
Per fer-ho, ja es coneix l'11 inicial d'aquesta trobada. Michel Sánchez sortirà amb Juan Carlos a la porteria, Ignacio Bueno amb Bernardo i Juanpe a la defensa, Martínez, Lozano, García, Izquierdo al mig del camp i a la zona atacant, Saiz, Estuani i Baena. Les baixes segures per aquesta trobada són Quebe, Junca i Sarmiento, que ja estaven descartats des d'un principi per lesió. Ahir es va disputar la primera semifinal d'aquest play-off d'ascens a primera. El Tenerife va agafar un avantatge en el partit d'anada després de superar les Palmes per 1-0.
El Barça es planteja una rebaixa de sous com una mesura més per acabar amb el deute de 590 milions d'euros abans del 30 de juny.
Seria una rebaixa del 50% per a tota la plantilla, a excepció dels jugadors que han renovat fa poc, com són Ansu Fati, Pedri i Araujo, i els que han arribat en aquest mercat d'hivern on ja es contemplava aquesta rebaixa en el seu salari. Una mesura necessària per poder fer els moviments de cara a aquest mercat d'estiu i poder fitxar jugadors nous. Com a solució per resoldre aquest deute, també es contempla la venda del 49% de l'empresa de marxantatge BLM, que suposarà un ingrés de 200 milions d'euros i també la cessió del 25% dels drets televisius de la Lliga a un o més inversors, que també suposarien uns 200 milions més, tot i que encara s'ha d'aprovar tot això a l'Assemblea de Compromissaris que se celebrarà el proper 16 de juny. Tot després, també, que el Barça hagi trencat per complet l'acord amb CBC pel 10% dels drets audiovisuals per la competició de la Lliga. El club finalment ha decidit vendre aquest 25% i, per tant, comptar amb més inversió. També es compta amb la venda d'alguns jugadors. El més receptiu amb aquesta situació és Clement Lenglet, que té contracte fins al 2026. El seu futur es podria trobar a la Premier League, ja que el Barça està treballant per tancar una sessió de 2 temporades al Tottenham.
Encara en el mercat, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge de Rüdiger per les properes 4 temporades.
Un central de 29 anys que arriba del Chelsea. La seva presentació s'ha anunciat que es farà el proper dilluns al migdia. El futbolista alemany arriba a cost zero, ja que acabava contracte amb el club anglès aquest mateix 30 de juny. Tot plegat quan avui també l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha estat premiat com el millor tècnic d'aquesta temporada. Així ho ha decidit la revista esportiva 11 Mundial. Ancelotti, al capdavant de la banqueta del Madrid, ha guanyat aquest any la Lliga i la Champions i també s'ha convertit en el primer entrenador en guanyar 4 vegades el trofeu europeu. Aquesta revista també ha distingit a Karim Benzema com a millor jugador de la temporada. Recordem que el davanter francès ha tancat el curs amb 44 gols en només 46 partits.
Encara en futbol, aquest vespre la selecció espanyola de futbol s'enfronta a Portugal en el partit corresponent a la Lliga de les Nacions.
Una competició que servirà principalment de preparació de cara al Mundial de Qatar, que es disputa aquest proper mes de novembre. Avui jugant a Sevilla el Benito Villamarín. Els homes de Luis Enrique arriben amb l'objectiu de sumar els 3 primers punts d'aquesta competició, de la qual són els vigents subcampions. També s'enfrontaran a Suïssa i a la República Txeca, que contra els txecs jugaran el proper diumenge a 3:15. Luis Enrique compta amb les baixes de Laporte, Thiago Alcántara i de Pedri, i el partit d'avui també serà a 3:15.
En bàsquet, avui arrenquen les semifinals de la Lliga ACB. A les 10 del vespre, el Real Madrid rep el Baskonia.
Els blancs buscaran aconseguir el títol de Lliga després de quedar subcampions a Europa. El tècnic Pablo Lasso considera, però, que no serà fàcil arribar a la final d'aquesta Lliga ACB. Demà serà el torn del Barça i també del Joventut de Badalona. Els dos equips catalans jugaran l'eliminatòria al millor de 5 partits per una plaça a la final. El primer partit, que serà, com hem dit, demà divendres 3, serà al Palau Blaugrana. També avui el bàsquet Girona es pot classificar per les semifinals del play-off descens a la Lliga ACB. L'equip amb Marc Gasol com a màxima estrella s'enfronta al Leima Corunya en el tercer partit dels quarts de final, dels quals el Girona ja dominen amb un 2-0 a la sèrie.
Encara en bàsquet, avui arrenca la gran final de la NBA, que disputen els Golden State Warriors i els Celtics de Boston.
Els campions de les dues conferències es troben avui en el primer partit d'una sèrie que és el millor de 7. Els Warriors parteixen com a favorits i disputen aquest primer partit a casa i, per tant, compten amb el factor camp al seu favor.
I en tenis, Iga Swiatek s'ha convertit en la primera finalista del Roland Garros.
L'actual número 1 en el rànquing ATP ha superat aquest dijous a Daria Kasatkina per 2-16-0 a la final. Per tant, s'enfrontarà la guanyadora del duel que estan jugant en aquests moments Martina Trevisan i Cori Goff. Estarem pendents. Pel que fa al quadre masculí, demà arrenquen aquestes semifinals del Gran Slam de París. Rafa Nadal s'enfrontarà a Zverev. La darrera vegada que es van trobar va ser a l'Open de Roma el 2021, en un partit que va acabar amb victòria per Nadal per 2-16-0. L'altra semifinal la jugaran entre el croat Marin Cilic contra Casper Ruud.
Aquesta setmana fa 60 anys que el mític Let's Twist Again guanyava el Grammy a millor cançó de rock and roll. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.